a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 14 minuts, és la segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui divendres 15 de febrer del 2007, com sempre, dedicada a parlar de les qüestions de família, el nostre habitual temps de família, en companyia d'en Roman Pérez, des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16. En Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb una qüestió molt singular, com deia en Roman, que m'havia cridat especialment l'atenció. Tot arran d'allò, d'aquelles decepcions mútues que en un moment de la vida es produeixin entre pares i fills. Els fills perquè no responen a aquell model ideal que els pares voldrien i els pares perquè tampoc responen al model ideal que voldrien els fills, si és que cadascú té molt clar quin seria un model ideal del seu contrari, per dir-ho d'alguna manera. I ens vàrem quedar amb allò d'aquelles certes competicions que els pares també exerceixen entre altres pares, quan diuen, el meu fill fa això, doncs quan arriba a casa, clatellot i endavant. O el meu fill això, arriba a casa i no sé què. I es produeixen aquestes. Bon dia, Roman.
Sí. És a dir, que diríem que els fills, per als pares, són, diríem, justament, no? Són molt importants i diríem que parlar bé dels fills és parlar bé dels pares. Lo qual comporta la inversa, que els problemes dels fills també parlen d'alguna dificultat en els pares.
Però aquesta dificultat suposo que no es manifesta tant davant d'altres pares.
Bueno, què dius, que no s'ensenya així a les clares?
A les clares. Sí. Diguem-ne que tampoc vivim en una societat on les coses que no surten bé es diguin d'una forma molt evident o es reconeguin d'una forma molt evident, no?
Sí. Sí, efectivament. Ara, hi ha variacions, és a dir, de vegades hi ha pares que estan molt desbordats i hi ha fills que fan símptomes que són molt estridents. Diríem que quan més intenten els pares, diríem, mantenir-ho dintre de la intimitat familiar, el fill més empeny posa en que això surti, si pot ser, als diaris.
D'acord.
Amb la qual ja no hi ha manera de, no, de tapar-ho. O sigui, venen, escolta'm, el teu fill, tal.
Això no és un assetjament psicològic, és una estratègia, suposo.
Per part del fill. Mira, no és una estratègia en el sentit de lo conscient.
D'acord. És una actitud.
Diríem, sí, però és molt interessant. Diríem,
és els, pares, molt... els pares que t'escoltin pensaran, sí, maldita la gràcia. Qui no, ho viu gràcia, a casa, oi?
No, gràcia no em fa.
Però vols dir que és molt interessant des del punt de vista de conducta i des del punt d'aprenentatge de la situació.
Diríem de capacitat de reclamar ajut del fill.
Això és una forma de reclamar ajut?
Claríssima. Claríssima i moltes vegades efectivíssima. Hi ha nanos que, per exemple, fan un tipus de... O sigui, el seu patiment o el seu malestar es manifesta d'una forma que no ressona, justament ningú s'entera, ningú el pot auxiliar perquè no s'escolta l'SOS. Els pares no ho escolten i els que hi ha al voltant tampoc. Aleshores, quan aquests nanos, quan alguns no, aconsegueixen... Sí.
Això no és culpa de ningú.
Que ho faci d'una manera o
pares, no, em refereixo, o esclar, d'una forma ideal, els pares han de saber interpretar quan parla perquè parla, quan no parla perquè no parla, quan... Ho pregunto per si d'alguna manera, quan un noi o una noia no manifesta tant un cert estat, diguem, emocional o de preocupació, els pares poden dir, esclar, és que nosaltres no ho hem sabut veure perquè tampoc ho ha manifestat.
D'acord. D'acord, pot, sí, sí, ja.
Ho dic perquè a vegades en moltes ocasions hi ha allò d'aquella culpabilitat de dir, mira, no ho vaig saber veure i estava molt malament. Clar.
Bueno, no, no sé si culpabilitat, però diríem que ja passa.
Ja passa.
I diríem que seria una bona lectura.
D'acord.
Òbviament els pares, justament perquè tenen, és que són les dues cares de la moneda, com tenen aquesta responsabilitat tan gran sobre la vida de l'infant, l'infant com té aquesta dependència tan grossa dels seus pares, de vegades això en el si de la família no es resol, perquè els pares no ho acaben de llegir, perquè l'altre no ho acaba
d'expressar.
Aleshores, quan però diríem que quan és el nano, diríem, ho fa, li dona potència i a casa no s'escolta, doncs insistirà en un altre puesto, per exemple a l'escola. I aquí hi ha altres persones que ho escoltaran o no, però segons per on vingui l'escoltarà.
Ara ens aturem un moment aquí. Estàs més o menys dient que un noi o una noia que provoca conflictes a l'escola és perquè ve d'una situació a casa seva?
A veure, depèn del tipus de conflictes, no? Diríem, ja, un nano que provoca conflictes, diríem que pot formar part, no?, del seu ser, del seu creixement, de la seva manera d'estar, i que la qüestió és què passa davant d'aquests conflictes. És a dir, quan hi ha una plasticitat per reconduir-los, quan, no, nano, que això que es diu és més mogut, però en la mesura que se'l va contenint i se'l va conduint, va responent i va funcionant.
Tu no t'estàs referint a això?
No, aquests són els conflictes propis del desenvolupament, de la vida, de l'encaixar, de l'acomodar-se.
Quin conflicte és el que defineixes? És un conflicte de relació amb la resta?
Podria ser, perquè aquests canten moltíssim. Clar, és a dir, un nano que genera conflictes amb la resta i sobretot, per exemple, amb la mestra o amb el mestre.
Sí.
Aquest no passarà desapercebut. Si el nano comença a... És a dir, sigui perquè, per exemple, no fa cas de res, no entra en cap de les... El mestre comença a preocupar i, segons com, fins i tot a desesperar. I, doncs, crida, o sigui, parlarà amb la coordinadora pedagògica, amb direcció, amb l'EAP, citarà els pares, no?, i es posarà en moviment per dir, a veure, què passa aquí? I això és el valor que tenen aquests símptomes, que algú altre... És a dir, tenen un valor de denúncia, si vols, però no denúncia en un mal sentit d'acusatori, sinó de senyal, de fer veure que alguna cosa no està anant bé i que el nano l'està patint. Aleshores, aquests tipus que moltes vegades se'ls diu, sobretot quan creixen i sobretot quan tenen moltes manifestacions en el comportament i en els vincles, no? Ara, agressions, per exemple.
Sí. Clar, és que ho dius d'una forma com si la mateixa persona que crea conflicte és la primera que pateix aquest conflicte.
Exactament.
Sí?
Era aquí on t'anava. Diríem que molt
encara
abans...
que els pares puguin dir, és que no entenc per què fa aquesta...
És que està clar que no ho entenc.
D'acord.
Però diríem, el no ho entenc aquest, que no ho entenguin no vol dir que no tingui les seves raons, encara que els pares les desconeguin i no les vegin.
És a dir, encara que algú li pugui semblar que aquest interès en crear conflicte genera una satisfacció pel propi fill o per la pròpia filla, no sempre és així.
No. A veure...
Pot arribar a ser així,
sí, d'acord? Diríem que aquí ja estaríem en un grau de patologia...
Però vols dir que primordialment és un interès per cridar l'atenció davant de la resta.
Sí, però diríem, és una manifestació, una externalització, més enllà de la família, del conflicte que té aquest nano. És a dir, que molt abans de ser conflictiu, és conflictuat. Molt abans de ser problemàtic, està problematitzat. I això és l'altre és un efecte del primer. Diríem, un nano que no té conflictes importants i que no té problemes importants, tampoc dona conflictes importants ni problemes importants.
O sigui, el que passa a casa, si no s'arregla a casa, per
sí,
dir-ho així,
sí, sí,
és com acabarà... Sí?
És l'efecte tacadoli, no? Es va estenent i abasta més. I diríem, això si el nano està prou bé com per fer tot això. I que dintre de tot és una senyal de salut que aquest nano faci aquestes alertes.
Sí,
sí, perquè justament és un... És...
Aleshores suposo que el problema és quan això es cronifica i esdevé una...
Per exemple.
Un hàbit.
Sí, i queda, diríem...
I una manera d'actuar ja interioritzada.
Efectivament, efectivament. Dius, per exemple, la conflictiva sí, a nivell de l'escola.
Sí, això mateix, sí.
Sí, sí. I això, no, de vegades, quan un pensa en, el, en la gent dels EAPs, que són els equips d'assessorament psicopedagògic, que justament tenen com a encàrrec i com a funció ocupar-se d'aquestes situacions, si un es posa a mirar la quantitat d'escoles que tenen, la quantitat de nanos que tenen, i lo important que és la seva funció, agafen ganes de posar-se a plorar.
Et poso per una...
Fins a un cert punt són com uns herois, eh? Perquè tenen la magna tasca i són tres soldadets. No?
Poso un exemple en pràctica. A veure, esclar, els pares poden dir bé, ja fem el possible per poder saber què passa, però no ens ho diu.
Exacte.
De la mateixa manera, posant en la situació que comentaves fa un moment, és a dir, a vegades no es diuen les coses i s'estan patint, i a vegades es diuen i no cal ni preguntar-les, d'acord? Però amb aquells pares que diuen, no, és que nosaltres hem fet tot el possible per saber... perquè intuïm que passa alguna cosa i en canvi no hi ha manera que ens pugui dir el que passa.
Bueno, diríem, per exemple, un nadó mai diu el que li passa, no? En termes verbals. Diríem que si un nano de 4 anys seu als seus pares i diu, mireu, aquí està passant això. A mi em fa patir molt quan passa això, quan passa això, quan tal, jo esperaria de vosaltres. Entonces, en comptes de 4 tindria 40, no? Seria un adult i no un nen. Aleshores, i de vegades és rigorosament cert que els pares no poden, no poden, o sigui, no és que no vulguin, no és, és que no tenen amb què, no donen més de si.
A això mateix, em refereixo.
Però el que
deu ser fins a cert punt frustrant.
Segur.
Que, veure que estàs intentant saber alguna cosa i que no hi ha manera de poder-la...
Sí. Aleshores, és un moment... Diríem que depèn del grau d'acceptació que tinguin els pares de les seves limitacions, és a dir, si un pare arriba a aquest punt, uns pares ja no sabem com, no veiem que alguna cosa passa, però és que no ho traiem aigua clara, tampoc, si no sabem el que passa, tampoc sabem com abordar-ho, i això va passant el temps i continua. Doncs, punt, fantàstic, per demanar ajuda. És a dir, o sigui, això requereix... d'una intervenció professional. I aquest és el punt saludable dels pares. Diríem que allà encaparrar-se, en tirar temps d'això, és quan veus que una cosa que està passant des que té 3 anys, la consulten quan té 10. O encara pitjor, o esclata l'adolescència, no vegis com. No? D'una forma molt més virulenta.
I els pares poden pensar, bé, si demanen un ajut extern, perquè sabrà un senyor de fora del que patim nosaltres a casa. Coneixerà més bé el nostre fill un senyor de fora que el coneixem nosaltres?
No, o sigui, en principi, justament, el punt de partida és que no el coneix de res.
Ho dic per si a vegades, això és un pensament que pot venir amb molts pares. Un senyor de fora ens ha de dir com ho hem de fer si nosaltres el coneixem més bé que ningú perquè ha viscut...
Però fixa't la paradoxa. Ells són els que el coneixen millor que ningú, però no entenen què és el que li passa ni saben com abordar-ho. O sigui, es tracta d'un altre tipus de coneixement.
D'acord.
Especialitzat, professional. Diríem, justament, el punt de partida és que és una persona que no es coneix de res. De res. Jo, per exemple, la paraula psicòleg o la paraula psicoanalista... la introdueixo des del primer dia amb nanos de l'edat que sigui, o sigui, si tenen 3, 3 i si tenen 4, 4. Però no l'entenerà, dic ja, però aquesta és la disciplina, diríem, o el que sí entrenarà és que no és ni mestre, ni pare, ni tiet, ni amic.
Ara algú potser s'haurà espantat una mica. En 4 anys es pot anar al psicòleg?
I tant. Sí, sí.
Això no vol dir res de bo ni res de dolent, suposo.
Home,
però diríem... suposo que no deixa de cridar una mica l'atenció a més d'uns pares.
Bé, sí, pot ser l'atenció.
Pot cridar l'atenció.
Senyal que els hi van bé les coses. Que els crida tant l'atenció.
Sí, sí, crida tant l'atenció.
Senyal que els hi van bé les coses.
Bueno, perquè no és una habitud, diguem-ne, a edats tan...
A veure, no és una habitud. Diria que molt d'hàbit de consultar no hi ha, és una cosa encara relativament recent. Diríem, així com hi ha hàbit de fer una quantitat d'altres coses, de consultes al dermatòleg, a totes les especialitats mèdiques.
Sí.
En aquesta, no, habitud, el que se'n diu habitud, no n'hi ha.
Vull dir, habitud pels mals de l'ànima no n'hi ha.
No, tal qual. El que passa és que, òbviament, han anat guanyant ressò, lloc...
Però és clar, t'ho pregunto així, perquè a més d'uns pares poden pensar, home, en 4 anys un nen o una nena pot mostrar determinats problemes d'actitud o de comportament, ja? Que no siguin resolubles pels pares, per dir-ho així,
bueno,
o que puguin començar-los a preocupar.
Anem a diferenciar. Diríem, hi ha conflictes, coses que podríem dir, en certa mesura, disfuncionals, i ja patologies que es comencen a manifestar de forma clara. Si tens un nano de 4 anys que no parla, no només no parla, sinó que no entén el llenguatge, que aquí ja, diríem hi ha alguna cosa, diríem ja de l'ordre de la patologia. De vegades són coses associades a altres problemes, diríem problemàtiques somàtiques, no? Físiques, sorderes, problemàtiques motrius, que altres afeccions més serioses de tipus, moltes d'elles congènites, problemes de cor, doncs nanos que ja tenen, diríem, una qüestió molt malaltissa a nivell de corporal, doncs això condiciona i el creixement i l'evolució personal, la construcció personal. I això moltes vegades justament requereix d'ajuda.
I això vol dir que algun dels problemes en l'adolescència pot haver començat fa anys enrere?
A veure, hi ha dos nivells. Un, que tot comença a la infància. Tot. Quan són problemes, de vegades justament el que es complica és quan un problema de la infància no es resol en la infància. O no s'aborda durant la infància, no es detecta com a tal o no se li dona la condició de problema en el sentit de les matemàtiques, que requereix solució. Sí. Aleshores, clar, això arriba, diríem, a l'adolescència arrossegant una problemàtica infantil, amb la qual assuma la problemàtica infantil a la pròpia de l'adolescència, i és un còctel molt virulent.
I si passa l'adolescència i això no acaba de resoldre's?
Bueno, poden passar moltíssimes coses. Diríem, hi ha diversos camins depenent del tipus de problemàtica, des de la delinqüència fins a la psiquiatrització.
Què vol dir això?
Vol dir
perquè
subjecte...
no s'espanti algú més del compte.
No, és que hi ha per espantar-se, des de luego. Quan s'arriben a aquests nivells hi ha per espantar-se. Llàstima que no s'hagin espantat abans. De vegades això, l'espantar-se...
Després t'ho preguntaré d'una altra manera. Si una persona pot reconduir la seva vida sol.
Diríem, una persona, si és un adult,
sí.
Depèn del que s'entengui per sol. Diríem que la forma en què evoluciona, que són, si tot va més o menys dintre d'això que se'n diu la normalitat, agafem a nivell estadístic,
sí. Perquè tots evolucionem, això
diria,
sí, no?
Ningú evoluciona sol, tots evolucionem, diríem, depenent del pare i de la mare o qui faci les funcions. O sigui, sol és Mowgli, Ròmulo i Remo, que tampoc estaven sols, hi havia, no, la mama loba, és a dir, sols ningú. Això d'entrada. Després, el que sí és que, diríem, aquesta dependència extrema del començament va declinant en ares de l'autonomia i del funcionament propi del subjecte, de forma que si tot va dintre de determinats paràmetres, es pugui sostenir sol i ocupar el seu lloc al món i funcionar d'acord als propis recursos i habilitats i desitjos. Ara, això no sempre passa. Diríem... es pot viure sense anar al fisioterapeuta? Pues sí, sobretot si no tens cap esguins ni cap problema de... si el tens, diu, ah, ho pots fer sol? Home, podries intentar donar-te massa, però si ho tens a l'esquena ja sol segur que no pots. És a dir, diríem, el sol potser sí, es podria dir sí, en el sentit de que el cercar recursos i el buscar recursos no treu la solitud. Continua estant sol davant d'això. El que passa és que té estris, recursos, instruments, espais on ocupar-se de les dificultats, els conflictes, però això no li treu ni la responsabilitat ni la propietat de lo propi, és meu, em passa a mi, per més de que... I diríem que la, justament l'espantar-se en un moment determinat, el veure la serietat de la qüestió, el reconèixer de que fa falta la intervenció d'un altre professional o d'un professional, és un bon símptoma.
Ens havíem quedat en aquell moment en què els pares són conscients que no hi ha manera de poder treure solució a una guia que pot tenir el seu fill o la seva filla, i no hi ha forma de poder-ho comunicar de manera. I aleshores assenyalaves la presència d'un agent extern, d'un psicòleg, d'un especialista. Els pares poden pensar que això pot ser quelcom que s'hagi de necessitar de per vida. Allò de dir, oh, és que si un nen o una nena va al psicòleg, escolta'm, que vols dir que tota la vida hi haurà tot això, que vols dir que no sé què. És una preocupació aquesta que apareix sovint?
Sí. Justament, una d'entre moltes altres que deuen aparèixer. I que cal, és a dir, quan diríem que l'ajuda no és només pel nano, també és pels pares. Justament per portar endavant aquestes preguntes, per desplegar-les, perquè avancin en les respostes, perquè se'n facin de noves preguntes. És a dir, que també implica un treball amb els pares, o que els pares se n'ocupin amb l'ajuda del professional d'aquells interrogants que tenen i de les culpes que senten o que poden sentir, no? Ajudar-los, diríem, a que avancin en la percepció del que passa, en el reconeixement.
I fins a quin punt els pares es poden sentir una mica culpables d'haver d'introduir-se en aquest procés?
A veure, sí, es poden sentir culpables d'introduir-se en el procés, però diríem que la presència del professional, d'una figura externa, d'un professional, no és el procés, és una part del procés. Un procés que ja s'ha iniciat molt abans i que en un moment del desplegament del procés arriba...
Vols dir que el psicòleg o el psicoanalista no arreglarà res si els pares no s'hi posen i si el fill no s'hi posa?
A veure... diria, marcaria una diferència. En el cas de la infància seria si els pares no s'hi posen, i en el cas de l'adolescència marcadament si el fill no s'hi posa. Això és el dolorós de treballar amb infants, és a dir, té coses molt gratificants, no? De veure els canvis que són capaços de fer, espectaculars, que dius, ui, quin gust. Però la contracara és veure nanos que pateixen molt, que els pares no poden copsar aquest patiment, encara que el professional ho senyali, ho mostri, i que et pugui dir sí, i, bueno, ja està, no fem res més. I allà queda. No? És a dir, tot i saber que hi ha el patiment, allà queda la cosa. I diríem, el professional òbviament no li queda més que senyalar el que tingui que senyalar, però acceptar òbviament que els pares tenen l'autoritat, la responsabilitat i el poder per prendre aquestes decisions.
Aquella frase tan nostrada i tan clàssica de que si un vol, pot, és veritat o no?
A veure, diria que va molt lligat una cosa amb l'altra. Potser més per la part negativa. Si no vols, ja que més dones, si pots o no pots. No seria el mateix, no? Que si no poguessis.
D'acord.
Ara, pel sol fet de voler, no vol dir que puguis. El sol fet de voler no ho posa tot. És a dir, també fa falta, o sigui, la part del poder, de la capacitat, de l'habilitat, que moltes vegades en qui té el poder una mica baix, amb un desig molt gran, pot realment anar molt més enllà, diríem, de lo que podria si no tingués tant de desig.
Perquè suposo que el professional més d'una ocasió deu haver sentit aquella frase, no, és que ho intento però no puc.
Sí, és que també els professionals ho intentem i no podem, segons que, no? És a dir, no, tant de bo o no, perquè diríem, també faria por pensar que els professionals poguessin, en el sentit del poder, un poder tal, diríem, que passés per sobre dels altres poders.
Que un sortís de la consulta
i
s'hagués obrat una espècie de poder sobrenatural.
Bueno, sí, no, però sobretot en quant al poder de decisió, no? Que digui no, que no necessita tractament i apa, i s'ha de fer sí o sí, i obligar i tal, perquè
no funcionarà.
Ara, el que et deia, no? Que fa falta la implicació dels pares, òbviament, fins al punt que puguin, diríem, no? Però com mínim fins al punt de l'acceptació de que aquell nano necessita aquesta ajuda. No? De vegades venen pares i diuen, no, és que jo no crec. Dic, mire, això no és una qüestió de fe, això no és l'església, no es tracta... Aquí, més aviat...
No creu, vol dir que no confia en que es pugui resoldre una situació així.
Sí. No que no es pugui... De vegades és això.
De vegades és això.
D'última seria això, que no creu que res d'això.
Que no creu que això és...
Que és tant com dir, escolta'm, si jo no he pogut...
Tu no podràs.
Ningú. Això està en mans de Déu. Que és una posició...
Finalista.
Sí, finalista. Narcisista, omnipotent terriblement, no de dir, o sigui, com si el jo aquest fos la mesura del poder del món. Una cosa és dir, jo no puc córrer en 15 segons al 100 metres, i una altra és dir que ningú pot. Uh-huh. Si hi haurà una altra que correrà i potser el fan 10 o 9, que ja ho fan. Uh-huh. Per això dic que el primer és, o com el mínim, és l'acceptació de que fa falta la intervenció i de que el nano necessita.
Si un problema d'aquests no s'aborda, la relació entre pares i aquest fill pot resultar, diguem-ne, erosionada des del punt de vista de l'estimació?
Sí.
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 És a dir, no hi ha estimació que aguanti molt continuadament una situació de conflicte?
O l'estimació ve molt barrejada amb molts altres components, no? La ràbia, la desconfiança, l'oposició, el rebuig, que compliquen i fan més complexa les vinculacions. No vol dir que desapareixi l'estimació, però diríem que l'estimació s'alimenta, no? Clar, és a dir, quan un nano fa determinades coses, els pares li diuen, tu no saps el que t'estimo, és que en aquest moment, no sé, petaria, no?, d'estimació. Diríem que si ho posem de l'altra banda, sí, hi ha moments que petarien, però no d'estimació. No?
I els pares poden dir, escolta, més que amb l'altre fill, una bassa d'oli.
Sí.
I amb aquest?
Has vist? Sí,
no?
passa moltes vegades, que pot tenir a veure amb moltes qüestions. Hi ha pares que poden funcionar molt bé amb nanos amb un tipus de caràcter,
i que els pares diguin, és que hem fet el mateix?
Exacte, doncs pues mira, aquí està el problema. Si es fa el mateix però per un altre subjecte, per què té que funcionar? O sigui, com no són la mateixa persona...
Home, no és clar, però si ha funcionat en el primer, dius, home...
Sí, a veure, és així.
És la referència és la referència de l'experiència primera, oi?
Sí, però si la referència...
Clar, si un condueix dir... i condueix d'una manera i aquesta manera li va bé, doncs suposo que repetirà...
Vale, agafem la metàfora.
Aquesta qüestió, sí.
Vale. Tu condueixes i et va molt bé, dius, clar, com era una autopista i anaves a 140, i ara et fiques pel camí forestal i vas a 140. Segur que t'espinyes. És a dir, justament hi ha alguna cosa aquí de l'adequació. Tu sí pots tenir present de que es pot arribar a 140 o de què tal, o que quan hi ha rectes pots anar a 100, però si veus curves, ja diríem, la referència al 140 no val tal qual. Necessita una adequació, una adaptació. L'experiència, les referències estan allà, i de vegades justament afavoreixen els errors, les equivocacions, els desajustos, quan es vol, diríem, que el segon sigui com el primer. Cosa que el nano percep molt i molt, amb la qual tampoc jugarà a favor, perquè voldrà el seu propi lloc.
És a dir, el nano percep que estan obrant amb ell com obràvem amb el seu germà gran.
I que espera que sigui com l'altre germà. I aquí...
O sigui que tu no deus ser partidari d'aquells germans que es vesteixen igual tots dos.
Tot depèn. Quan es vesteixen igual, quan mengen igual, quan tenen el mateix horari, quan tot pretén ser igual, és un problema. Perquè com fan per diferenciar-se? No? Per ser cadascú, cadascú. No? És clar, el clònic té molts problemes.
O sigui que si posin com si posin els pares, cadascú vol ser, d'alguna manera, a qualsevol edat.
Cadascú reclama tenir un lloc propi en la família i després en el món.
Això és condició humana.
Això diríem, sí. Inclús podríem dir condició humana en el sentit de... No és només... en el sentit de filogenètic, no? De l'espècie.
Sí.
Que cada individu té que trobar el seu lloc, perquè si no ve la selecció natural, diríem, i l'escombra.
El que passa és que en aquests minuts finals, també ens deies, abans de començar la conversa, i li comentàvem amb en Roman aquesta qüestió de la cultura del no esforç, i ens deia, doncs també és filogenètic l'esforç en l'home, perquè tota la història de la humanitat i l'evolució de l'home ha vingut precisament de l'esforç, d'haver-se de fer un lloc, o sigui que... Que allò de Darwin tenia una raó de ser.
Sí, sembla que segueix absolutament vigent, no?
I en canvi, diguem-ne, deies tu, no és tant parlar de la cultura de l'esforç, sinó de la cultura del no esforç, que és el que estem fomentant.
Sí, aquí està. És a dir, que l'esforç ja ve, diríem, en la naturalesa, per dir-ho així, o ja... El nadó s'esforça en xuclar, en cridar, en respirar, en tot.
Els pares s'esforcen en tenir...
Sí, però diríem que hi ha algú de la cultura que va portant justament una espècie de no esforç, que treballa com en contra d'aquesta qüestió.
Per tant, d'entrada, els pares i els fills han de saber que davant d'una situació, diguem-ne, d'incomunicació o d'impossibilitat d'incomunicar determinats conflictes, això suposarà un esforç conjunt de tothom per poder-ho resoldre.
Sí.
Sí.
Sí,
no sempre fàcil d'assumir i no sempre...
Mai fàcil d'assumir.
Mai fàcil d'assumir.
No, no és fàcil, no. O sigui, pot ser més o menys complicat, però fàcil. O sigui, sí, diríem, si allò que se'n podria dir la normalitat ja no és fàcil, és a dir, que diríem que la paternitat no és fàcil, inclús quan les coses van bé,
sí.
A la que es compliquen, ja... més difícil i més costós i més comporta per part dels pares i dels fills.
I una última encara, els pares s'han de preocupar si hi ha de ser el tutor de l'escola o el professor de l'escola el que els digui que és un fill o la seva filla en sembla que té un problema.
Com a primera reacció, no. Diríem, com a versa, si es preocupen, es preocupen. Però
mira, ho hem vist fora de...
Yeah. Exacte, ho hem vist. Crec que no fer oïdes sordes a aquesta qüestió seria el més sa i el més prudent. És a dir, mira el que m'han dit. Això passa moltíssim. Sí, sí, quan diu que té un problema, o diu, no, és que el vostre fill deixa'l córrer. Diu, però si és un angelet. I probablement, o sigui, sigui absolutament veritat que a casa... És un angelet.
És a dir, que cadascú està explicant una veritat.
Sí, des d'una perspectiva.
Des d'una perspectiva.
I això és lo interessant del que pugui dir el professor, el monitor de gimnàstica, el de classes d'escacs, perquè li mostren altres cares i altres... Que no és per agafar-ho tal qual,
Perquè és normal que es pugui donar aquesta ambivalència o veritablement si hi ha un conflicte a l'escola hi ha un conflicte a casa. O un angelet a casa pot ser una persona conflictiva a l'escola.
Bé, deixem-ho...
Sí. 10 i 47 minuts, el divendres que ve seguim amb aquest fil des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig número 16 amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.